Provocarà atenció que 700.000 persones caiguin per sota del llindar de la pobresa a tot l'estat espanyol. Un informe d'Oxfam Intermón calcula que la xifra total representarà al voltant del 23% de la població, quan abans de la pandèmia era del 21,5%. En proporció, els increments més importants es registraran a les Illes Balears, Castella i Lleó, l'Aragó i Catalunya. A casa nostra, segons les estimacions que fa l'ONG, hi hauria 93.000 persones més que estarien en situació de pobresa, un augment del 9% respecte a la situació d'abans de la Covid. I més coses, perquè els Mossos d'Esquadra han hagut de protegir aquesta mitjanit passada uns joves de Llançal a l'Empordà que eren increpats per un centenar de veïns que els acusaven d'una onada de robatoris al poble. Unes 150 persones es van concentrar davant l'Ajuntament per denunciar que han augmentat els robatoris nocturns a l'interior d'habitatges. I la Fiscalia de l'Audiència Nacional investiga quatre joves més en el que es coneix com a l'operació Judas. Segons ha denunciat l'organització Alerta Solidària, es tracta de quatre persones que van participar en manifestacions i talls de carrer com a protesta per la sentència del Suprem en el judici del procés. I avui, pocs minuts després de la mitjanit, a Ràdio Estel recuperem el musical Nit de Sant Joan, una obra produïda i interpretada pel grup de Goll de Gom amb la col·laboració especial d'un Jaume Sisa, un dels espectacles musicals més recordats del grup teatral que més ha portat al teatre musical català, amb un rigor escènic i una imaginació mai vista fins al moment. En aquest programa especial a Ràdio Estel et recordarem doncs, totes aquelles cançons del disc que es va editar l'any 1981, algunes de les quals van esdevenir èxit popular de gran volada. Avui, pocs minuts després de la mitjanit, passa aquesta nit de Sant Joan amb Ràdio Estel. I acabem amb unes paraules del Papa, que ha reflexionat aquest diumenge sobre l'impacte del Covid-19 en els refugiats i també en el medi ambient. Al final de l'Àngelus, Francesc va assegurar que la crisi ha provocat que el coronavirus ha posat en lleveu la necessitat d'assegurar-se.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 1:15 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 1:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Bon dia. Avui és dimarts, dia 23 de juny, i passen ara mateix 3 minuts i 50 segons de les 11 del matí. I tot ja comença a fer olor de revetlla, de coca, de cava, de petards. I el gos del meu veí m'ha dit que, sisplau, que us digui que, si pot ser, no petin més de l'estrictament necessari, que ell li fa molta por, que s'espanta. Benvinguts.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida. Amb Miquel Murgà.
I com aquell qui no vol, ha arribat la nit de Sant Joan, que avui se celebrarà arreu, de forma moderada, això sí, i molt restringida i amb permís del coronavirus. I fins i tot jo, que no sóc gaire amant dels petards, cal dir-ho, que sí dels focs, que és una cosa diferent, que trobo que tenen una màgia extraordinària, els focs. Deia, fins i tot jo, aquest any em sembla que acceptaré de més bon grat el soroll d'aquests petards, perquè després de tot el que hem passat i del que estem passant, anirà molt bé una mica d'alegria aquesta nit de Sant Joan. De moment, i abans, però, farem un programa de ràdio i el farem avui el Jordi Carretero, el control tècnic i muntatge musical. Bon dia, Jordi. amb les col·laboracions habituals del David Murga i la Marisol de la Orden, i un home que ahir se n'anava coix, gairebé sense poder caminar, però que veig que avui ja va una mica millor. Bon dia, senyor Ramon.
Ai, pues sí, todavía no estic bé del tot, però bastant bé, sí. Bon dia, senyor Miquel. Zap, zap, dubidu-da.
Veig que deu haver fet bondat, senyor Ramon, perquè ja no té el turmell tan inflat i ara ja he vist que camina millor, eh?
Sí, però no se pensi, eh? Que esto es porque vaig estar ahí tota la tarda con el peu penjant.
Què vol dir, amb el peu penjant?
Bueno, vull dir que con el peu així, una mica pa camunt.
Ah, sí, això va molt bé. Diuen que s'acaba millor per, diguéssim, per desinflar el peu i perquè, vaja, una mica reposi.
Ai, a més, aquí, el Jordi Tècnic aquí me va fer un massatge amb una crema que va portar, que, escolti, que me sembla que va ser mano de santo, eh?
Perdoni, el Jordi Carretero li va fer un massatge al peu? Caram, sí que es porten bé últimament. Trobo que tenen últimament molt bona relació, eh?
Pues sí, senyor. Ara he quedat con él aquest fin de setmana que ve, perquè si ja estic millor, diu que anirem a fer una partida a la petanca.
Perdoni, a vostè? Vostè i el Jordi Carretero, una partida a la petanca? Caram, de veritat que em deixen... Jordi, em deixeu de pasta de moniato, eh?
Bueno, vostè una mica moniato sempre l'ha sigut, eh?
Escolti, una cosa és que m'ho digui jo, eh? I una altra cosa és que és molt diferent que vostè se n'enrigui, eh?
Bueno, lo dic con cariño, senyor Miquel, ja lo sap. Per cert, ja sap on passarà avui la verbena...
Doncs no, encara no. Aquestes alçades no ho sé, perquè, tot i que m'agrada molt la nit de Sant Joan, ja he dit abans que això dels petards, jo això no ho porto gaire bé. És que és una cosa estranya, perquè a mi m'agrada molt, per exemple, l'espectacle del foc, les fogueres, m'encanta, eh? Però el soroll dels petards el trobo... Ai, no sé com explicar-ho perquè ningú s'enfadi. El trobo una mica inútil, diguem-ne, eh?
Bueno, porque vostè és una mica ñoño i una mica soso, eh? Però lo de los petardos és una subida de adrenalina que no se lo pot arribar ni imaginar, eh?
A vostè li agraden els petards?
Hombre, pues sí que m'agraden, sí que m'agraden, sí senyor, sí. Miri, he anat a comprar unos cuantos petardos, miri que està, miri tot lo que porto, eh? Què li sembla?
Bé, uns quants, diu, aquí n'hi ha molts, això no són uns quants petards, aquí n'hi ha per tres dits senceres, n'hi ha per tres rebelles, on van tants petards, senyor Ramon?
Bueno, tampoc n'hi ha tants, eh? Bueno, unos cuantos per tirar per la finestra de casa i uns altres allà baix al carrer, sí, además, senyor Miquel, són petardos molt fluixets, aquests tots són bengales i cebollites, que mira, veu això no fa soroll ni fa res.
No ho sé. Jo veig aquí algun que jo no sé... Si... Això són bengales, senyor Ramon?
Que sí, home, que sí, senyor Miguel, que sí. Que tot això són bengales de colors. A que a vostè també li agradarien unes bengales així de colors que facin estrelletes i tot això.
Home, sí, les bengales sí que m'agraden, sí. Això encara ho tolero i la veritat és que, com li deia, tot el que són llums de colors i focs, així m'agrada. El que no suporto és l'estridència del soroll, eh? M'entén?
Vale. Miri, vamos a fer una cosa, senyor Miguel. Vamos a encender aquí una bengala d'aquestes per celebrar una mica la nit de Sant Joan.
No, ja li dic jo que no, de cap manera. Aquí dintre, aquí a l'estudi, ni pensar-ho.
Que sí, senyor Miquel, home, que és una bengaleta de res, per favor, eh?
No, ni de res, ni de poc, ni que no. Aquí dintre els estudis de Ràdio Estel, no se'n sent res de res. A més, vostè dirà el que vulgui, però això que té les mans, això no té pinta de ser una bengala, eh?
Que sí, miri. Que si me lo han vengut tot per nens petits, ¿sabes? Perquè no corri ningú peligro. Miri aquesta, eh?
Que no, que escolti, que aquí no es pot encendre. Ja està, que no, s'ha acabat. Que està prohibit. A més, només faltaria aquí que passés alguna cosa. Segur que aquest no és el lloc ideal, vaja, no, ni ideal ni no ideal per encendre cap bengala.
A veure, què posa aquí, Pere. Ui, que no entiendo res de lo que posa aquí. És que està en xino, senyor Miquel.
És igual, escolti, se les guarda per aquesta nit, eh? Que els seus veïns estaran contents i, si vol, se'n va a casa del seu amic, del Jordi. Miri, van tots dos allà i em fan petons quants allà tots dos.
Va, vinga, va. Aquesta bengala i prou. Vinga, va, no, no, només hi ha agua fiesta, senyor Miquel, home, que això se dona unes quantes voltes així i és la mar de maco.
No, no, sí. No. Miri, ja no sé, a vegades amb vostè, no sé si prefereixo que l'encengui i calli i se'n vagi d'una vegada que aguantar-lo aquí insistint tota l'estona.
Va, vinga, va, miri, aquesta, aquesta.
Però això no té pinta de bengala, senyor Ramon.
Que sí, home, que sí, que jo domino aquestes coses, faci-me cas a mi, home.
Bé, però tiri cap allà, lluny, Això que, com sàpiguen els directius d'aquesta casa, que encenem una bengala aquí als estudis, per molt petita que sigui, no em deixen entrar mai més, eh? Asseguris que sigui una bengala, això, senyor Ramon?
Que sí, home, que sí, anda, pues no és vostè mi edica ni res, a veure com encenem això, a veure, aquí...
Un encenedor, escolti'm, això s'ha de fer una metge, home, no un encenedor, caram. Vagi en compte, Tiri cap allà, tiri, no s'acosti.
És el mateix un encenedor, al final s'encén d'igual, veu, miri...
Però escolti, que així no es fan les coses. Va, home, va. Segur que és una bengala,
Que sí, que sí. Que ja verà quan dos colors i quantes... Mira, ja està. I quantes estrellites, ja verà.
Escolti, per favor, si el Ramon, no, home, va. Ho veu com no era una bengala, això? Escolti, de veritat que no sé per què li faig pari, això.
Anda, pues no era... Això era la traca.
Per favor, posi una mica d'aigua. Que veig que surt fum encara i encara petarà una altra vegada. Això a vegades es revifa una mica,
Ara ja està. Ja no passa res, escolti.
Com que no passa res? Escolti, aquí es pot cremar alguna cosa. Que no veu que no és el lloc per posar aquí una traca d'aquesta?
Ja està, ja s'ha acabat. Bueno, escolti.
Vinga, vagi passant, senyor Ramon, i per favor, mai més. Mai més. Agafi tota aquesta bosseta de petards, se s'emporta fora i després, quan acabi el programa, se'n van aquí al carrer amb el Jordi i van tirant bengaletes i petardets. Au.
Vale. Jordi! Vine a ajudar-me, que encara vaig una mica coix. Vine, aguanta un petard.
Molt bé, perfecte. Vinga, com més fort, millor. Un dia caurà l'estudi entre els petards i la porta. Aquest estudi no sé com aguanta. En fi, que algú vingui a pagar això, sisplau, que no me'n refio. Vinga, va, continuem. En fi, que amb tot això encara no us he dit quina és la llista que busquem avui. Avui el nostre top 10 sembla que sigui una mica negatiu, però no és exactament aquesta la intenció, sinó que té una intenció de reflexió. És per això que avui us demanem 10 personatges, 10 persones que us hagin decebut en algun moment de la vostra vida, que us hagin decebut i que ens expliqueu per què. 10 personatges que us hagin decebut. Segur que n'hi ha algun, o més d'un, que alguna vegada us ha decebut per aneu a saber què, per un motiu diferent uns d'uns altres, però, en fi, doncs això és el que volem saber. Quins personatges us han decebut i per què? Ens en dieu només un de nom? Amb un en tenim prou. De moment, i mentre ho aneu pensant, i se'n va la foto aquesta del cremat, aquesta traca, això és tòxic de veritat, a part del soroll, això fa mal al nas. Mentre se'n va tota aquesta furtó i airegem una mica l'estudi, escolteu l'informe que us hem preparat per si us ajuda una mica a decidir-vos.
Perquè algú ens provoqui la sensació d'haver-nos decebut, haurien d'acceptar que prèviament hi havia una predisposició a creure en aquesta persona, o potser només una admiració o confiança. Així, si agafem la definició del terme, podrem convenir que la decepció és un sentiment negatiu que es produeix quan no s'acompleixen les expectatives sobre un afer o una persona. Segons Robert Plutchik, un psicòleg estatunidenc especialitzat en l'estudi de l'emoció, una decepció es crea en unir dues emocions primàries, com són la sorpresa i la pena. Aquesta decepció, si perdura en el temps, pot esdevenir una frustració o ser un detonant de la depressió, ja que dificulta la projecció d'expectatives positives. És clar que també és veritat que la decepció serà, en la majoria dels casos, subjectiva, perquè depèn del resultat esperat d'un esdeveniment. Per tant, un mateix fet pot resultar decebedor per una persona i no per una altra. En la història recent d'aquest segle i del precedent del segle XX, trobaríem molts exemples de personatges populars que, en el millor dels casos, han acabat per decebre una gran part de la població amb les seves decisions, amb els seus canvis de criteris, o potser, i això seria el pitjor, amb la pràctica de la corrupció en qualsevol de les seves variants. Aquesta decepció acostuma a coincidir, a més, amb les persones a les que en algun moment de la vida hem idealitzat per algun motiu, pel seu lideratge, per les seves habilitats, pel seu comportament suposadament ètic i moral, i els quals, a més, potser fins i tot hem intentat emmirallar-nos. En el món de l'esport, això pot passar quan un dels nostres ídols acaba per anar-se'n a un altre equip, I ja no et dic res si aquest altre equip és el rival històric del teu. Qui no recorda ara el cas Figo, o més recentment a la fugida del Neymar al Paris Saint-Germain? La política també és molt propensa a provocar decepcions. Aquells en els que havíem cregut i votat i que un bon dia acaben per fer, sinó tot el contrari del que deien, coses molt diferents o allunyades a les quals havíem predicat i en les quals nosaltres hi havíem cregut. O moltes vegades només un mal pas en l'etapa final de la seva carrera, que pot acabar enfosquint i deixant en l'oblit tot el que suposadament bo havien acumulat anys enrere. En fi, segur que hi ha personatges de molts tipus que us poden haver decebut, i avui podeu explicar-nos el per què. Volem fer una llista sense criminalitzar ni jutjar a ningú d'aquells que han provocat amb vosaltres aquesta sensació de fracàs personal. Així que asseieu-vos i poseu-vos a punt, perquè aquí comença una llista que esperem que a la fi no us acabi per decebre. Comença l'O Déu meu.
O Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs a partir d'aquí comencem el camí de la llista d'avui. Busquem 10 personatges que us hagin decebut i per què. Ens podeu explicar. Només cal que ens en digueu un. Amb un en tenim prou. Ja sabeu que ens podeu fer arribar les vostres opinions, les vostres opcions per la llista d'avui a través de les nostres xarxes socials. Allà hi trobareu un post amb la pregunta. Només cal que respongueu aquesta pregunta o bé enviant-nos un correu electrònic a odeumeu@radioestel.cat o a través del nostre telèfon habilitat pel WhatsApp, que és el 644-34-3010. 644-34-3010. Qualsevol d'aquests mitjans és bo perquè ens feu arribar la vostra opinió i la vostra participació al top 10 d'avui de Ràdio Estel. Fins al final del programa teniu encara temps de fer-nos arribar aquestes opcions per la llista. Recordeu, dels 10 personatges que us han decebut en algun moment de la vida i per què us han decebut. I recordeu també que entre tots els que participeu cada dia sortegem un lot de vins Lovers Wine Elegance.
M'agrada saber cada dia que em tens, que et tinc, que ens tenim. Lovers Wine Elegance. Vins creatius i mediàtics. Ens trobareu al carrer Besalú número 60 de Barcelona o visiteu-nos a la nostra botiga online www.elplacerdelatierra.com. I recorda que som els creadors del vi Pepe Rubianes. Lovers Wine Elegance. Vins que desperten passions.
Ja sabeu que al final de cada programa us anunciem la llista del dia següent, perquè comenceu a fer-nos arribar missatges, notes de veu, sobretot a través del nostre telèfon habilitat pel WhatsApp, que és el 644-34-3010. Cada dia rebem els vostres missatges, després els escoltem aquí, i avui, quan ahir anunciàvem el programa, ha estat la primera vegada, no havia passat mai en els 70, no sé quants programes que portem, en els 75 programes que portem, no havia passat mai, que tothom en els missatges ens digués la mateixa persona. Aquesta és una realitat que ha passat. A més, podreu escoltar-ho ara, l'expliqueu i la manifesteu de diferents maneres, però tot ha coincidit en una sola persona. Per tant, us demanem que, ja, això ja ho tenim, diguéssim, però que d'aquí al final del programa ens pugueu diversificar una mica aquestes decepcions en diferents personatges. Però com que ha passat, i ha estat així, ara el que podem fer és escoltar-ho.
El senyor Jordi Pujol em va decebre molt amb la política. Pensava que era el millor i al final ho ha fet tot malament.
Bona tarda. A mi, la persona que m'ha decebut més, a mi, i segurament a moltíssima gent catalana, és el Jordi Pujol. És que encara no m'ho crec. Penso que ho hem sentit molt i ens ha fet molt mal. Potser el teníem massa alt, massa amunt, i et quedes congelat. Adéu-siau.
El personatge que m'ha decebut es diu Jordi Pujol. Era un personatge el que jo admirava, però la trama d'enginyeria fiscal i adjudicacions em van fer canviar d'opinió.
Hola, bon dia. A mi me ha decepcionado mucho todos los políticos, y en concreto, más que ninguno, Jordi Pujol, por todo lo que ha salido a la luz de sus cuentas y de todo. Gracias.
Oh, Déu meu.
A fi, aquesta és la realitat, eh? No hem ni manipulat ni res dels vostres missatges ens heu fet arribar. No era aquesta intenció, de centralitzar-ho. De fet, no ha estat mai la llista volem que sigui diversa i que acabi ocupant i constituint 10 noms de la nostra top 10. Ha estat el que ha passat, per això, a partir d'ara us demanem també que diversifiqueu aquestes opcions de les vostres decepcions en personatges amb altres noms. També haureu pogut comprovar que no ha estat gairebé cap de les opinions semblava que estigués feta amb cap mala fe, evidentment mai, però tampoc amb cap gran ressentiment, més aviat amb una decepció, que és el que us demanem, eh? Personatges que us han decebut. Ja sabeu que posem música en el nostre programa, intentem posar-hi una cançó adient o que lligui o que complementi la nostra llista. Avui no hem trobat cap cançó que ens parli de decepcions, ni de decepcions polítiques, ni de decepcions futbolístiques, però sí hem trobat moltes, moltíssimes decepcions sentimentals. N'hem triat una, aquesta de la cantant Vega.
Cuento estrellas antes de dormir para no volverme loca. Con la vista fija en este techo que se agrieta sobre mí.
Mejor sin más.
Són decepcions, en aquest cas, amoroses, que sentava Vega, que no tenen res a veure amb els que demanem avui, perquè us demanem els 10 personatges que per alguna cosa a la vostra vida us han decebut per aneu a saber què. Ens expliqueu quin és aquest personatge i per què?
Ràdio Estel.
Del 5 al 10 d'octubre, peregrinatge al Santuari de Guadalupe amb el Club Més Amics. Dormirem al convent mercedari de Santa Maria de l'Olivar i visitarem Sigüenza, Cáceres, Plasencia, Juste, el mateix Santuari de Guadalupe i el monestir de Santa Maria la Real. Del 5 al 10 d'octubre, al Santuari de Guadalupe amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon 669 56 17 68. 669 56 17 68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669 56 17 68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669 56 17 68.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. RadioEstel.cat. Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
Avui, a l'Odeu meu de Ràdio Estel, estem fent la llista dels 10 personatges, de 10 persones que us hagin decebut. I volem saber també el per què. Esperem fer aquesta llista, aquest top 10 d'avui, amb la vostra col·laboració. Per tant, esperem les vostres opcions encara fins al final del programa. No sé si el nostre convidat d'avui, que ja ens espera al telèfon, alguna vegada hi ha hagut algú que l'hagi decebut especialment, i tampoc sé, en tot cas ara li preguntarem, si aquesta suposada decepció ha fet que deixés de creure en alguna persona en la qual abans confiava. En tot cas, el que és segur és que la gent que el llegeix i el segueix difícilment podrà sentir-se decebuda, perquè el que transmet habitualment en els seus llibres i en tot allò que explica està carregat de bon rotllo i sovint d'una càrrega important d'optimisme. Acaba de publicar el llibre, un mes, i en van no sé quants, moltíssims, i allò que moltes vegades fa de compartir l'autoria de les seves publicacions, aquesta vegada ho ha fet multiplicat per 20. En parlem amb ell, perquè ja ens acompanya. Francesc Miralles, bon dia i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Molt bon dia.
Francesc Miralles és escriptor, periodista, músic, terapeuta especialitzat en psicologia i espiritualitat, i segurament podríem afegir encara algunes coses més. Alguns dels seus molts, moltíssims llibres editats han arribat a tenir una quantitat de lectors sanament envejable, i el seu procés personal en l'autoconeixement i la recerca d'un propi camí l'han portat fins i tot a proposar el mètode Ikigai, tota una filosofia de vida que, segons Miralles, està revolucionant el món des del Japó. Ara arriba amb un nou títol, compartit amb 20 autors ben diversos i amb un crit d'esperança comú, i que s'ha convertit gairebé en un objectiu de tots o de gairebé tothom, i molt repetit durant aquest confinament. Tot sortirà bé. Todo saldrà bien. De veritat, i amb la mal cor, Francesc Miralles, tot sortirà bé, tot acabarà bé, de veritat?
A veure, depèn de cada persona, perquè al final hi ha una part que no depèn de nosaltres i que no podem controlar els grans moviments de l'economia, el clima, moltes coses que estan passant, crisis sanitàries, però hi ha una part que és de responsabilitat personal de cadascú, que és, tal com deia Víctor Frankl, com actua amb les cartes que li ha donat el destí. Llavors, en aquest llibre, que de fet no és una coautoria entre 20 autors, és un llibre d'entrevistes. Entrevisto a 20 experts que cadascun dona les seves receptes des de la seva disciplina, l'economia, la psicologia, la comunicació, medicina, per encarar de la millor manera possible els temps que venen de la nova normalitat amb les millors eines personals, perquè al final no hi ha només un destí, sinó hi ha el destí de cadascú enmig d'aquesta situació en la que ens trobem.
Ara anirem entrant en detalls de tot plegat, com ara explicava Francesc Miralles, aquest llibre, 20 entrevistes a 20 persones, i això explica la diversitat d'aquests personatges, perquè hi trobem des de l'Àlex Rovira fins al Xavier Guix, passant Pau Bolinches, el doctor Estivill o Francesc Torralba, músics com el Manu Guix o escriptors com el Víctor Amela, me'n deixo molts, sí. Me'n deixo molts. 20 visions positives per afrontar el món després del Covid-19. Sap que fa molta falta això, no? Vull dir, les visions positives i optimistes.
Vaig demanar a cadascun d'ells, quan fèiem les converses, no era un catàleg de bones intencions. Jo sóc escriptor de psicologia i desenvolupament personal, però no m'agraden els llibres buits, on es tracta d'animar a la gent sense cap fonament, sinó cadascú, des de la seva disciplina, dir, a veure, què és el que podem fer de forma objectiva per tirar endavant amb tot això. Llavors, que cadascú ho expliqués des del seu camp de treball i d'una manera molt concreta. No? Llavors, no és un llibre de bones intencions, és un llibre d'eines.
I tot això no tindrà un punt perillós? Vull dir, que les pròpies ganes de sortir-nos en què tots tenim i que tot vagi bé no ens traeixin una mica i acabin amb frustració? Perquè fàcil no serà, eh?
Però pensem que fàcil la humanitat no ho ha tingut mai. Ja des dels inicis, o sigui, ja com a cos físic que tenim molt desavantatge respecte a altres espècies. I en el famós llibre de Charles Darwin, no, de l'evolució de les espècies, ja es deia que l'espècie que sobreviu no és la més forta, sinó la més adaptable. Ha hagut d'adaptar a canvis de clima, a canvis de sistema de vida, de recol·lector, agricultor, hem passat per guerres, hem passat per grans pestes, i que ara mateix això ha estat una gran desgràcia, però no comparable amb una Segona Guerra Mundial, per exemple, on només a Rússia van morir 20 milions de persones. No? Per tant, tenim, si una cosa caracteritza l'ésser humà és el que modernament s'anomena resiliència. No? I la resiliència és la capacitat de refer-nos de qualsevol circumstància. O sigui, mentre una persona és viva, quan ja abandona aquest món, doncs queda alliberada d'aquesta obligació, té moltíssima capacitat d'adaptació al mitjà i d'introduir canvis a la seva vida.
Ara, des del sector polític, ens parla molt de la nova normalitat. Aquí ho han readaptat com a la represa. No sé si són encertades aquestes terminologies o no, però que serà diferent del que era, això segur, eh?
Sí, a veure, aquestes etiquetes es posen quan realment ningú sap exactament com definir, perquè com definir un futur que és totalment líquid, no? Com deia Zygmunt Bauman, en el sentit que ja ningú s'atreveix a fer pronòstics, fins i tot quan es parla de coses molt concretes, no? De a quin mes, a quin any, quan es tindrà la vacuna, doncs ningú s'aventura a dir-ho. Hi haurà una segona onada de pandèmia, tampoc se sap. Ni els mateixos investigadors i científics que estan a això, i molt menys els polítics, que no són persones tècniques en aquestes qüestions, no? Per tant, aquí hem hagut de acunyar una sèrie d'etiquetes, una és nova normalitat i les altres fos fase 0,5, 1, 2, 3, per intentar fer com un mapa de la incertesa. Però realment la realitat és que ningú sap exactament com anirà tot això i que ens veurem obligats a improvisar, no? A tocar d'oïda, fent servir el llenguatge musical.
També entrarem també en la música. Ara, aquest tocar d'oïda, aquest anar improvisant una miqueta, és segurament el que crea més angoixa a molta gent que no hi està avançada. Hi ha gent que per la seva feina o per el seu estatus, la seva forma de viure, doncs ja hi està més avançada, això d'improvisar, però aquella gent que té la vida més organitzada o que li semblava que la tenia més organitzada, aquesta incertesa, aquest anar improvisant, els crea una angoixa impressionant.
Sí, perquè l'ésser humà en general té una obsessió pel control.
Clar.
Doncs, si ens fixem, com era la nostra vida abans de la pandèmia, tot ho teníem reglat en calendari. Hi havia gent que sabia perfectament quines vacances faria d'aquí un any o un any i mig, fins i tot. O si d'aquí 14 mesos es casarien, o si d'aquí 3 anys muntaria l'empresa, no sé què. Llavors, clar, ens agrada predir el futur, perquè el futur, fins i tot, abans de la pandèmia, ens sorprenia constantment, perquè els problemes mai venen per on els esperem. O sigui, hem estat molts anys parlant del canvi climàtic, que algun dia lamentablement serà realitat, i ens ha vingut una cosa diferent i molt més urgent en aquest moment. Per tant, potser la lliçó que podem extreure de tot això és intentar no controlar tant, perquè no ho podem fer, no pronosticar, i anar-nos adaptant a les coses tal com venen, que una mica és el que deia Bruce Lee en el famós entrevista que li van fer a Canadà i que després es va servir un trosset, no?, per un anunci de cotxes, que era, quan ell deia sigues com a l'aigua, no es referia només a les arts marcials, que sí que és cert que té molt a veure amb això, sinó que si ens adaptem a les circumstàncies tal com venen, patirem molt menys que si tenim l'expectativa rígida de que les coses han de ser de determinada manera i després aquesta expectativa no es correspon amb la realitat caòtica que estem vivint.
Ja se sap que enmig de la tragèdia tothom, tots, m'incloc, ens volem fer creure nosaltres mateixos que n'hem après, que hem après la lliçó, com ara deia vostè, però som animals sovint massa molt oblidadissos. A veure si d'aquí 4 dies ja no se'n recordem.
A veure, tot depèn de quant dura el xoc. O sigui, una tragèdia que dura un sol dia, encara que sigui terrible, com un atemptat, no? Pot ser que passem pàgina més fàcilment, però aquí estem parlant de persones que han estat 100 dies a casa seva a tot el món. Això ja no és tan fàcil d'oblidar, perquè segons la neurologia, els nous hàbits, o sigui, els nous camins neuronals, es comencen a escriure al cap de 21 dies, i aquí diu que són 60, hi ha diferents visions de tot això. Però és que està clar que una persona que la seva vida s'atura i es veu obligada a estar 2 mesos o 3 a casa seva, clar, algun canvi es produeix dins, no? Perquè ens obliguem a fer-nos preguntes, ens veiem obligats a canviar d'hàbits, hi ha coses que deixem de fer, hi ha coses que descobrim que ens agrada fer i no ho sabíem. Per tant, és impossible tornar a lo d'abans, a no ser que siguis una persona molt, molt bàsica. Jo el que estic veient, xerrant en diferents tipus de persones, professionals, gent de tota mena d'àmbits, és que tothom ha pres determinacions i decisions, després ja veurem cadascú fins a quin punt és fidel, no?, allò que s'ha promès a un mateix, però crec que és un temps de reflexió prou llarg perquè sigui real el canvi.
Interessantíssim. Una cosa, però, és l'actitud, les ganes, aquestes ganes d'haver-ne pres i d'haver reflexionat i d'haver tret conclusions. Una altra serà la realitat en la que ens trobarem i que farà que molta gent, corri el perill de quedar-se despenjat. Com els convencerem, aquests, que tot sortirà bé?
Bueno, no els hem de convèncer. És que depèn d'ells que surti bé. És que no depèn ni dels autors dels llibres, ni dels polítics, ni de les ràdios, ni de ningú. És que en una mateixa situació, que és la que viurem, a més, aquesta situació que estem vivint potser és la primera de l'era moderna que és a tot el món al mateix temps. Llavors, en aquests mateixos mimbres, que dirien en castellà, hi ha gent que se'n sortirà molt bé, hi ha gent que se'n sortirà a mitges, i hi ha gent que no se'n sortirà gens, no? Llavors, en principi, les persones que són més rígides, aquelles que volen que les coses passin de determinada manera, ho tenen més difícil que les persones que són una mica més flexibles, imaginatives, que si es tanca una porta buscaran una altra possibilitat. Doncs, jo ara mateix sí que conec a moltes persones que no tornaran a la feina que tenien, algunes perquè no existeixen, d'altres perquè les condicions han canviat, i estan emprenent com a autònoms, com a freelance, noves iniciatives. Doncs alguns els anirà millor, altres pitjor, depèn del talent, però el que està clar és que si ens quedem de braços creuats anirem a la deriva de les circumstàncies, no?
I si algú arriba a la conclusió que realment no tot sortirà bé, és a dir, la negació d'aquest tot sortirà bé, sí, pot anar en contra d'aquells que ho pensin o no?
Aviam, al final res sortirà bé perquè tots ens morirem, partim d'aquí, no? Però, mentrestant, sí que tenim molta capacitat de maniobra, sobretot la gent que vivim al primer món. Si fossin persones que viuen en una mina del tercer món fent només aquella activitat, i que si aquella activitat s'acabés, doncs deixem de menjar i morim de gana, no és el cas. Llavors, aquí, a veure, tenim dins de la gravetat de la tassa d'atur que hi haurà i de tot el que passarà, encara tenim, som uns privilegiats de viure en un món on hi ha moltes opcions, on hi ha ajudes, on hi ha possibilitat de canviar de rumb a qualsevol edat, no? Per tant, això dependrà del talent, de la flexibilitat, i de les ganes d'en sortir-se'n de cadascú. No es pot dir que tot sortirà bé en tots els aspectes, ni per tothom, sinó que cadascú pot decidir si està tot el dia queixant-se, si està tot el dia lamentant els polítics que tenim i el món com que malament està, o si tu decideixes fer alguna cosa. Aquí hi ha un discurs molt famós de Kennedy, que era un home molt proactiu, que deia, no pensis el que Amèrica pot fer per tu, pensa que pots fer tu per Amèrica, sí, no? Aquí, el canvi, que no ens... cadascú haurà de pensar dins de les eines que té, de la seva professió, de les seves capacitats, què és el que pot fer per tirar endavant.
No em puc estar de preguntar-li què hi va trobar al Japó que n'ha fet gairebé una filosofia de vida.
Sí, a veure, jo abans de ser escriptor i periodista sempre deia que la meva professió era ser viatger.
Sí.
I durant molts anys jo vaig tenir tota mena de feines, repartidor de pizza, professor d'idiomes, cambrer, mil coses, i estalviava diners, viatjava, i viatjava constantment, m'agradava molt els trens, vaig viatjar molt per Europa, amunt i avall, després vaig començar a viatjar a Orient, i Japó, doncs, sempre m'ha tret, ja de molt jovenet, m'atreia el budisme zen, la cerimònia del te, els haikus, les arts tradicionals japoneses, directors de cinema, com per exemple, modernament, doncs, l'estudi Ghibli, i d'altres més antics, no? O sigui, i la literatura, doncs, Mishima, etcètera. Jo ja crec que des de fa 10 anys he anat cada any al Japó, tinc allà el meu amic valencià Héctor García, i molts projectes literaris i de moltes altres menes els he fet allà, i sí, és un món on m'hi sento molt còmode.
Ara ho deia, jo em considerava viatger, em considero viatger, però vostè, entre altres coses, és músic.
Sí, però no professional, eh? He gravat discs, un parell van sortir en el seu moment amb Warner, i quan havien les botigues de discos, que ja d'avui no existeixen.
Això ha passat a la història, això sí que ha passat a la història.
Això ha passat a la història, sí, poca cosa queda. Doncs sí, per mi sempre ha estat una mena de vàlvula d'escapament lliure i que no té res a veure amb la professió. Doncs he tingut dos o tres bandes, he gravat 8 o 9 discs, alguns estan a Spotify i d'altres no. I la música per mi és com un alliberament de moltes coses del dia a dia, que i és una manera de trencar amb la rutina d'escriure, d'estar davant de la pantalla d'ordinador i de les feines que ocupen la major part del meu temps, no?
Avui, a l'Odeu meu de Ràdio Estel, busquem, amb l'ajuda dels nostres oients, 10 persones, 10 personatges que hagin decebut la nostra audiència. A vostè, senyor Miralles, el deceben molt sovint?
Intento no jutjar la gent. Crec que la gent que s'està sempre decebent constantment, que és una manera de viure, i una manera de pensar, pateixen molt. Perquè abans de la decepció hi ha un judici. No? Doncs, si tu tens un bon amic i tu estàs esperant que aquest amic actuï de determinada manera, no? Per exemple, que tu has tingut un problema i esperes que aquest amic vingui a assistir-te immediatament, potser ni t'escriu o t'escriu tard i et contesta tard el missatge que t'has posat. En realitat, el que tu estàs projectant és la teva visió de com haurien de ser les coses. Llavors, ve la famosa frase, és que jo en el seu lloc, i la cosa és que ningú està en el lloc de ningú. Per tant, jo el que he comprovat és que quan jutgem els altres i esperem que facin coses, estem en conflicte sempre en el món. Llavors, més que decebre amb la gent, jo el que intento és no tenir cap expectativa. Lògicament, si algú em fot un cop, m'hi torno. No? Uh-huh. Però no esperar cap cosa en especial, acceptar que cadascú és diferent, que cadascú té un aprenentatge, un origen emocional i a nivell d'experiències totalment diferent, i que, per tant, intento no posar-m'hi en el que fan o haurien de fer i accepto la realitat tal com és. Això és el que intento, que de vegades no ho aconsegueixo perquè sóc també imperfecte com qualsevol, però no em decebo, intento no decebre'm perquè intento no jutjar.
Ara ens estem proposant tots plegats tirar endavant després de la pandèmia, però també cal dir que les circumstàncies físiques no ajuden gaire, perquè, és a dir, no ens podem abraçar. Petons, els justos. Tocar-nos, millor que no. Això és molt difícil, eh?
Bueno, hem començat tocant-nos en el colze i amb el peu. Ara sí. Hi ha persones que et fan una abraçada amb mascareta. De vegades algú se li escapa un petó. I a poc a poc anirem reconquerint aquests hàbits tan humans, que al final és provisional, tot això és temporal. O sigui, ho estem vivint com si fos una cosa que està aquí per sempre, per quedar-se, però el dia menys pensat, doncs, ho haurà remitit la pandèmia o tindrem una vacuna i recuperarem totes aquestes abraçades i petons. I mentrestant, el que hem fet, ja que parlàvem abans d'adaptació, és substituir aquests actes emocionals per altres coses, no? Per exemple, per una comunicació, ni que sigui via WhatsApp, més íntima. Ens hem explicat més coses que abans de la pandèmia. Hem sigut més carinyosos els uns amb els altres. Hi ha persones que vivien soles que cada dia les han trucat per telèfon i que abans potser no s'interessaven els altres per elles, no? Mm-hmm. Per tant, ho hem compensat d'altres formes i arribarà el moment de poder-nos abraçar i fer les coses com abans, sens dubte.
Que sigui tan aviat com sigui possible. Tinc la sensació que s'acosta una bona època per aquests dits llibres d'autoajuda, eh?
Bueno, però aquests llibres, a veure, un moment molt important dels llibres d'autoajuda va ser la depressió nord-americana del 1929, és quan van començar a partir d'aquí a sorgir el que s'entén modernament per autoajuda. És lògic, no? En moments en els quals hi ha grans canvis i les persones necessiten prendre moltes decisions, doncs no tothom pot pagar un psicòleg, no tothom pot pagar un coach o anar a un curs caríssim de reinvenció personal, però pots comprar un llibre i jo hi ha moments de la meva vida en els quals una frase llegida en un llibre m'ha fet el clic necessari per canviar l'actitud i tirar per una altra banda, i això ha sigut la meva salvació. Per tant, jo, a veure, en els llibres d'autoajuda, com tot, n'hi ha de seriosos, n'hi ha de millors autors, n'hi ha que són refregits d'altres, però són molt útils i, de fet, et diria que els aforismes de Buda, les analectes de Confuci, és pura autoajuda. Són indicacions sobre l'art de viure.
No sé si aquest Todo saldrá bien, Francesc Miralles, el qualifica o no, o la marca dins d'aquest llibre d'autoajuda, però segur és que seran 20 visions de com tirar endavant tot plegat perquè tot surti bé, que segurament, molt probablement, en alguna d'aquestes visions, en alguna d'aquestes opinions, ens hi trobarem reflectits i, per tant, ens trobem un punt de recolzament per tirar endavant també nosaltres. Todo saldrá bien, el nou llibre de Francesc Miralles, i si això hi hagués... Vaja, no vull cridar el mal temps, perquè...
En català tot anirà bé.
Crec. També, també existeix la versió en català. Molt bé.
El castellà i el català.
No vull cridar el mal temps, però si hi hagués recaiguda també sortirà bé igualment, Haurem de fer més coses, però acabarà sortint bé també,
Sí, aviam, si hi ha recaiguda, que pot haver-hi perfectament, doncs aprendrem més coses encara, no? O sigui, és que els problemes no s'acaben en determinat punt i després deixa d'haver problemes. Quan s'acaba un problema, en comença un altre, i això es veu molt bé al llarg de la vida d'un ésser humà. Tu superes una malaltia i després també un altre. Llavors hem d'acostumar-nos a viure dins de la tempesta, perquè les coses fàcils no ho seran mai. Per tant, depèn de com ens ho prenguem, tot això.
Francesc Miralles, moltes gràcies per portar-nos arguments per l'esperança que ens calen, on agafar-nos perquè tot vagi i tot surti bé. Fins ben aviat, molts èxits.
Fins aviat, una abraçada.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida.
Abans hem escoltat algunes opinions que ens heu fet arribar en forma de notes de veu. Ja heu vist que eren molt monogràfiques, en les que ara us farem arribar, que som els que hem rebut. Estem rebent, de fet, en forma escrita a través de xarxes socials, del correu electrònic i del nostre WhatsApp. Hem intentat diversificar o agafar totes aquelles que us agraeixo molt que em feu cas, i que m'hagueu fet cas en aquest esforç per diversificar els personatges per a la nostra llista de 10. Així que farem un recull, tot donant per entès que hem vist a tots aquests també i apareix molt, com passava amb els missatges sonors, la figura del president Jordi Pujol. Però n'hi ha molts més de noms i ara els repassem. Per exemple, el Montse Gomis ens diu: m'he decidit pel senyor Pujol. Bé, comencem per un d'aquests, per exemple. La Montse R.S. en diu: el meu personatge és el rei emèrit Joan Carles I, per corrupte i estafador, ens diu ella. L'Olga Reig ens diu: Zapatero. Zapatero em va decepcionar després d'assegurar que donaria suport a l'Estatut que sortís del Parlament. I res de res. El Pere Pla ens diu: soc assidu al Palau de la Música. La decepció va ser total amb la gestió de Fèlix Millet. Podríem esperar moltes coses, però tan gros no, ens diu. L'Albert em diu: a mi em va decebre el president Puigdemont. Diu: el no declarava independència com ens havia promès. Mira, sé que no és gaire just criticar-los perquè ho estan pagant, però ens ho vam creure i la decepció va ser total. El Jordi Bosch diu: no és que hi confiés gaire, però Budó Rey ha estat una gran decepció. Quina barra. Molt bé. La Rosa R. ens diu: Plàcido Domingo. Sempre l'havia tingut per un senyor. Ningú no diu encara, ara mateix que no ho sigui, eh? Però està molt bé la teva opinió. Algoritme 34 ens diu: no ha estat mai sant de la meva devoció, però per una sèrie de raons que no venen al cas, em queia bé l'Enric Millo. La decepció va ser total. Molt bé, doncs aquí queda. La Regina Altarull em diu: a mi m'ha decebut el Bartomeu, el president del Barça. Escolta, aquí rep tothom, eh? Però vaja, tampoc no veig que ningú ho expliqui amb molta mala intenció. L'Esteve Rius ens diu: al principi heu anomenat el Neymar i el Figo. Efectivament, no hi ha color, ens diu. Lo del Figo sí que va ser una bona decepció. El Jordi ens diu: jo no estic decebut amb una, sinó amb tres persones, els Reis d'Orient. Els hi vaig demanar fa molts anys un esclàctic i encara no me l'han portat. Molt bé, doncs mira, veus, hi ha decepcions de tota mena. L'Alejandro ens diu: el Santi Vila, seques. La Maria, el Fèlix Millet, va decebre i enganyar molta gent que hi confiava. El Manel Zeta ens diu: a mi el Serrat m'ha decebut molt últimament amb algunes declaracions. I Berremei torna a insistir amb el Fèlix Millet. En fi, ja veieu que hi ha una mica noms per a tots els gustos. Són els uns que hem rebut en aquestes últimes hores, aquests últims minuts, a través de xarxes, correu i el nostre WhatsApp. Falten 10 minuts per les 12 i és moment d'anar cap a internet. Segur que la Marisol de la Orde, que s'ha passat les últimes hores del dia mirant internet i remenant a veure què hi trobava, no ens sabrà ara quan ens expliqui no sé exactament què. Bon dia, Marisol.
Hola, Miquel, què tal?
T'ha tothom decebut moltes vegades?
Home, alguna vegada sí.
Sí, eh?
Sí.
Fa mal, eh?
Fa mal. Tens expectatives, bàsicament.
Sí, clar, crees unes expectatives. De fet, això, la decepció, ho dèiem al principi, és això, eh? Crees unes expectatives amb una persona o amb una situació, allò no s'acompleix o canvia o vés a saber què, i la decepció és evident. Està clar, no hi ha més secret.
Sí, sí, és així, és així. Llavors, si et sembla, com que aquí investigant per internet, a mi m'ha fet gràcia potser anomenar alguns programes que el públic no valora massa bé, encara que es vegin, eh?
Programes de televisió estem parlant?
Sí, t'ha dit, eh?
Programes de televisió, eh? Estem parlant?
El què, perdona?
Dic, estem parlant de programes de televisió.
Programes de televisió.
Ah, perfecte. Per tant, serien programes de televisió que, segons tu has trobat, han decebut algú.
Exacte.
A veure, aviam, m'interessa.
Alguns que han decebut és el Sálvame.
Sí.
El Hombres y Viceversa.
Sí.
I amb un tant per cent bastant elevat, Gran Hermano.
Clar, tu m'estàs dient, m'estàs parlant de tres programes, el Sálvame, Hombres y Mujeres y Viceversa, no sé si diu exactament així, però vaja, sí, però l'ordre dels factors no canvia gaire, i el Gran Hermano, però clar, són tres programes que són els programes de màxima audiència de la televisió actualment.
Però quan remenes per internet, posa tants, o sigui, un tant per cent elevat de gent que ha quedat defraudada.
Ja. I no serà que aquests que han quedat decebuts són gent... Anava a dir som, perquè jo a vegades també em decebant una mica, però m'hi enganxo igualment, eh? Vull dir que són gent una mica perapunyetes, allò que busquen una cosa que no ofereixen aquests programes. Dic jo, no sé.
Podria ser. Sí. Mm-hmm. Sí.
Clar, del Sálvame, què en podem esperar que acabi decebent-nos? No se m'acudeix. No, perquè hi ha expectatives moltes quan el veig no hi poso, la veritat, no.
Ah, però com que això és lliure, no?
Clar, sí, està bé, molt bé. Això són tres programes que hi ha gent que els han decebut, eh? Molt bé.
Exacte, sí. I he pensat, va, mirem algunes sèries de fora.
A veure.
Que també anomenen això, que no vol dir que la gent no ho mirem, però anomenen, sobretot la primera, és una que és de Big Bang Theory.
Sí.
Que té una part molt divertida. També posa com a sèries que... Bueno, ahir això, que o quedem decebut, o que la gent les mira després i es cansa.
Sí.
No parlem de nens, i adolescents, que això els encanta.
Mm-hmm.
Sí. Hi ha una que m'ha sobtat també, que és Ley y Orden.
Sí.
Llavors te posa explicacions del per què a la gent li defrauda això.
Sí. Home, sobretot això deu passar, m'imagino, no sé, tu has estat investigant més, però m'imagino que en el tema de les sèries deu passar quan crees una expectativa especial, sobretot en una primera temporada, per exemple.
Ah,
després
exacte.
S'anuncia la represa amb més temporades i allò que tenies que pensat que aniria més no hi va del tot, eh?
Exacte. Sí, vam una mica per aquí. Saps la sensació de més de lo mateix? O sigui, aquesta sèrie és com sempre més de lo mateix, més de lo mateix.
Anava a dir, una sèrie que vagi molt bé la primera temporada, t'heves de perdre sempre, eh? Perquè, excepte, hi ha excepcions, eh? I hi ha excepcions molt, molt dignes. Però normalment t'heves de perdre sempre perquè les expectatives que hi crees són totals i després, escolta, ai, és molt difícil, això.
És difícil, sí. I és curiós perquè, amb tots els respectes, estem donant opinions...
Evidentment.
...per tothom. Però una de les pel·lícules que posa com a que, bueno, que podria ser molt millorable és una que és The Room, que si mires la gent segur que l'ha vist i que et sona, i aquesta la posa, en diverses busques posava aquesta.
Mm-hmm. Com a pel·lícula que ha decebut a molta gent, eh?
Sí.
Fixa't tu, eh? Acostuma a ser tot el que ens estàs explicant, tant programes de televisió com sèries, com això que ens estàs explicant, acostumen a ser productes de gran audiència, eh?
I tant! Sí.
Per tant, som més susceptibles a que decebin algun sector d'aquesta audiència. Està bé, està clar.
Exacte. Inclús hi ha una pel·li, per exemple, a mi el Jim Carrey em fa molt riure i tal, sí. Una pel·li que ell surt, que és Un loco a domicilio, que també la posen com... Bueno,
de sabadora.
Ja, bueno, això, fer molt millorable, anar fent moltes molt xules. Uh-huh. I aquestes són les que posa The Room i Un loco a domicilio són com, bueno, entre cometes, baixa qualitat, però evidentment quasi tothom les hem vist.
Doncs això no és el que demanem avui, avui demanem persones, però m'agrada molt que hagis anat per aquí, perquè també veiem que no només les persones se ceben, sinó també els programes de televisió i les sèries. Escolta, aquí no se salva ningú, ni el Sálvame.
Ningú. Bueno, i si vols, per acabar,
sí.
El tema, saps, dels premis aquests d'Àngel Limón i tot això?
Sí.
Clar, si busques Limón, surten bastants personatges.
Clar, molts, molts. Ho deixem per un altre dia.
Ho deixem per un altre dia.
Vinga, per no saturar-nos. Gràcies, Marisol, que vagi bé, fins demà.
Adéu-siau.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Doncs vinga, hem estat agafant tots els noms que ens heu dit, els hem posat a la nostra coctelera particular, hem remenat, els hem deixat anar al damunt de la taula de l'estudi de Ràdio Estel i ha acabat apareixent la llista de 10 d'avui.
Cada dia una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
Va ser el gendre i marit ideal, però va passar de ser aquest gendre i marit ideal amb el beneplàcit dels culers el còmplice perfecte per l'estafa, Iñaki Urdangarín.
Número 2.
Les seves paraules en referència a donar suport a l'estatut que aprovés el Parlament de Catalunya se li van girar en contra uns mesos més tard. José Luis Rodríguez Zapatero.
Número 3.
Ha passat per a molts a ser el dolent de la pel·lícula, de tot el procés i de les conseqüències de l'1 d'octubre. En canvi, per uns altres, potser gairebé és un heroi. Enric Millo.
Número 4.
Es considera una de les traïcions, per tant, decepcions més grans del món del futbol. Una decepció majúscula per a molta gent. Luis Figo.
Número 5.
Ha estat un dels casos més impressionants de decepció per part de molta gent que hi confiava, encara que només fos pel cognom que representava. Félix Millet.
Número 6.
Tothom tenia el seu dibuix fet sobre la família reial, però els darrers esdeveniments i les darreres notícies no han ajudat gaire a la bona imatge de la monarquia espanyola. El rei emèrit Joan Carles I.
Número 7.
Tot i que cal respectar la presumpció d'innocència i el beneplàcit del dubte, molta gent s'ha sentit decebuda per allò que en diuen del seu passat. Plácido Domingo.
Número 8.
Molts dels qui se senten decebuts ho diuen amb la boca petita, perquè la situació no és gens agradable per ningú. El president Carles Puigdemont.
Número 9.
No va marxar de bones maneres i potser això li dificultarà poder tornar per la porta gran. Neymar.
Número 10.
I tanquem la llista d'avui amb el que podríem dir que ha estat el guanyador per golejada en la nostra llista. Hem constatat que molta gent ho diu amb dolor, però la decepció ha existit. El president Jordi Pujol. Doncs ja la tenim, ja tenim la llista dels 10 personatges que us han decebut. Moltes gràcies, com cada dia fem, per participar-hi i ajudar-nos a fer aquest Odeu meu d'avui. Ja sabeu que entre tots els participants sortegem un lot de vins, Lovers Wine Elegance, que avui va a parar a la Maria, que ens havia dit el Félix Millet, va decebre i enganyar molta gent que hi confiava. Demà dimecres hi tornarem amb una nova llista de 10, però demà és Sant Joan i hem pensat que bo serà recuperar un dels programes que vam emetre durant el mes de maig i que feia referència a les 10 cançons més ballables. Per si encara us queden ganes de ballar després de la revetlla, demà tornarem a reemetre aquest programa de l'Odeu meu. Però ja us avanço la llista de dijous, és a dir, la de demà passat, on buscarem, atenció, les 10 cançons que més us agraden de Lluís Llach. Les 10 cançons que més us agraden de Lluís Llach. Una llista que promet ser apassionant. Ja ens podeu fer arribar les vostres notes de veu al 644-34-30-10. 644-34-30-10. Les 10 cançons que més us agraden de Lluís Llach. I tornarem demà amb aquesta revisió del programa i dijous en directe. Un dia més el programa ha estat possible gràcies a Jordi Carretero des del control tècnic i muntatge musical, amb la col·laboració en avui de David Murga i de Marisol de Borden, i aquí el senyor Ramon compartint taula i estudi. Demà hi tornarem a partir de les 11 i pocs minutets. Gràcies, fins aleshores, que tingueu una molt bona, molt bona, molt bona revetlla. Adéu-siau.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.